Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Ser. Número 1 en esport.
Esports, els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia. Els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre. Els esports de les nostres comarques.
Què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 24 de novembre. Són les 12 i un minut, gairebé dos minuts ja portem de les 12 del migdia. Benvinguts en una nova edició de La Graderia, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Com sempre, fem un ràpid repàs al sumari per avui. Comencem. I és que avui a La Graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. A més, aquest cap de setmana ha tornat a la Lliga després dels compromisos internacionals de la jornada anterior i també farem un repàs, com no, dels partits que s'han de disputar avui diumenge, tant a la primera com a la segona divisió. Recordin que la propera setmana torna a la Lliga de Campions, torna també l'Europa League. També farem un repàs dels partits que s'han de disputar el dimarts, dimecres en Lliga de Campions i els dijous en Europa League, els equips de casa nostra. Parlarem del futbol de les nostres comarques amb tota l'agenda esportiva per avui diumenge. Descobrirem un altre equip de llegenda i acabarem amb la secció La Llave de Petón. Avui amb més històries futbolístiques. Per tot això no pots deixar de sintonitzar 87.6 de la FM. Així que som i arrenquem amb el programa d'aquest diumenge. Com sempre ho fem amb la companyia del que ha estat el número 1 a la llista dels 40 principals d'aquesta setmana. Ha estat altre cop Miley Cyrus amb el seu Breaking Ball. L'escoltem a continuació per a començar La Graderia d'aquest diumenge.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
Love no one could deny. Don't say I just walked away, I will always want you.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. Moment de fer un repàs a algunes de les notícies que ens deixa l'actualitat esportiva aquesta setmana, on cal destacar que el Barça sembla ser que no farà gira de pretemporada el pròxim estiu. Almenys així ho van assegurar Catalunya Ràdio, que explica que la idea de la direcció esportiva del club blaugrana és jugar amistosos i fer viatges d'un dia. Segons ha explicat Catalunya Ràdio, el Barça no farà gira de pretemporada el pròxim estiu. La idea de la direcció esportiva del Club Blaugrana és jugar, com dèiem, amistosos i fer uns viatges de tan sols un dia. La gira no es farà per motius de calendari. El Mundial del Brasil s'acabarà el 13 de juliol i la Supercopa Europea es jugarà a mitjans d'agost. Marc Bartra, imatge de la campanya per promocionar el partit de Catalunya contra Cap Verd. El defensa del Barça és un dels jugadors que la Federació Catalana de Futbol ha escollit per a promocionar l'amistós del dia 30 de desembre. Marc Bartra, el defensa del Barça, és un dels jugadors de la Federació Catalana de Futbol que ha escollit per a promocionar el partit d'aquest 30 de desembre contra Cap Verd, que es disputarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a les 7 de la tarda. El partit també es promocionarà amb les imatges de Cesc Fàbregas, Bojan i dos futbolistes més. I Cristiano Ronaldo ha estat entrevistat aquesta setmana per la cadena COPE en una entrevista que ha estat acompanyat de nens amb diferents malalties. El portuguès ha admès que està vivint un bon moment tant a nivell personal com també a nivell del club i de selecció. Preguntat sobre si es creu el millor jugador del món, el futbolista de Madeira ha dit que no només és aquest any. Ha hagut de demostrar un nivell molt alt en els últims anys. No és una coincidència. Des que sóc al Madrid, he demostrat a la gent que estic present. Són gustos. Com he dit moltes vegades, no puc agradar a tothom. Paraules textuals de Cristiano Ronaldo en aquesta llarga entrevista. El portuguès ha dit també que, gràcies a Déu, no em lesiona molt textualment, però penso que les coses no passen per casualitat. Si entrenes bé, és menor la possibilitat de tenir una lesió. Jo em dedico al 100% al futbol i de moment doncs no es lesiona l'astre portuguès. En això té tota la raó del món, encara que diu que potser Déu també és generós i em permet no patir lesions. I finalment, sobre la pilota d'or, Cristiano Ronaldo ha dit que encara no sap si anirà a recollir el premi si guanya. No penso molt en la pilota d'or. Sé que el lliurament serà al gener, però no et puc dir que no hi vagi. Prefereixo no dir res perquè les coses no depenen només de mi. No estic obsessionat amb la pilota d'or. Són paraules de Cristiano Ronaldo que hem pogut extreure d'aquesta extensa entrevista, com dèiem, aquesta setmana a la cadena COPE. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies que ens deixa la setmana. De seguida en repassem algunes més. Abans, però, més música a la graderia.
La vida queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Tras tantas comparte, qué bonita la vida. Que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es. Despida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga, qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quita, te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida. Que a veces se despista. Yo me dejo ser. Tan bonita es. Mira lo que me das. Mira tu caminar. Mira que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderá. Es que a veces se despista. Con arte que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente tras tantas don nadie. Qué bonita la vida.
SER, número 1 en esport.
I després d'escoltar una mica de Dani Martín, que bonita la vida, seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge 24 de novembre amb més notícies, algunes de les notícies que ens deixa la setmana, on, per exemple, el Dakar del 2014 separarà el recorregut dels cotxes i el de les motos. El director del Dakar, Etienne Lavigne, ha assegurat que així la navegació serà més interessant i es reduirà també el risc d'accidents en els avançaments. Així doncs, com dèiem, el Dakar del 2014 proposarà durant 5 etapes un recorregut diferent per als cotxes i un altre de diferent per a les motos, el que incrementarà la dificultat i farà més interessant la cursa, segons els organitzadors, que aquest dimecres passat van desvetllar a París més detalls de la propera edició. El rally, que començarà el 5 de gener a la localitat argentina de Rosario, es dirigirà cap al nord, on les motos entraran per primera vegada a Bolívia. Els cotxes es dirigiran directament al desert xilè d'Atacama, on dos dies més tard la caravana tornarà a reunir-se. El director del Dakar, Etienne Lavigne, ha destacat les dificultats logístiques que suposava portar tot el rally a Bolívia, on l'escenari serà el Salar d'Uyuni, un terreny que el ministre bolivià de la presidència, Juan Ramón Quintana, ha definit com el cel. A més del tram bolivià, els organitzadors del Dakar han previst recorreguts diferenciats entre altres etapes, el que els permet ser més creatius i proposar terrenys més específics des del punt de vista esportiu, ha analitzat Lavigne. Els cotxes aniran per rutes no marcades per a les motos, el que farà més interessant la navegació. Hauran d'obrir la pista i això es pot complicar també les etapes. A més, també reduirà el risc d'accidents en els avançaments. L'edició del 2014 comptarà amb els guanyadors de la passada, els francesos Cyril, després que aquest any correrà amb Yamaha, i Stefan Petersnell, guanyador de la categoria de cotxes. Tornarà el català Marc Coma en motos i sobre quatre rodes Carlos Sainz correrà novament sobre un buggy com l'any passat. El rally comptarà amb més de 430 vehicles i més de 700 pilots i copilots de 50 nacionalitats diferents, amb un fort increment d'argentins i xilens, tercera i cinquena nacionalitats més representades. Els organitzadors van indicar que el rally comptarà amb les principals dificultats d'altres edicions i algunes de noves, per tal de mantenir sempre l'interès de la competició. En aquest sentit, s'han incrementat els quilòmetres marató, etapes sense assistència exterior per als pilots, i s'han inclòs dues etapes molt llargues. Més notícies. El Lleida ja treballa en l'homenatge a Miqui Roquer. El club català té previst entregar un mural a la família del jugador amb missatges i signatures dels aficionats. El Lleida Esportiu ha començat a preparar ja els detalls per a l'acte que servirà d'homenatge a Miqui Roquer durant el partit d'anada dels 16ens de final de la Copa del Rei contra el Betis, el qual tindrà lloc el proper 6 de desembre. L'entitat catalana, de fet, ja ha divulgat un cartell on es pot apreciar un dibuix de la figura del jugador amb la samarreta del Lleida i també amb la del Betis. El president del club lleidatà, Albert Esteve, s'ha posat en contacte amb la família del jugador, amb l'alcalde de Tremp i amb els companys i amics de Miqui Roquer per donar-los a conèixer les fases del recordatori. A més, ha assegurat que a la porta d'oficines hi haurà un mural perquè tothom que vingui pugui fer una signatura, escriure un missatge o expressar un sentiment per al desaparegut ja Miqui Roquer. Aquest mural s'entregarà a la família del desaparegut Miqui Roquer posteriorment. D'altra banda, Albert Esteve ha assegurat també que desitja que sigui una jornada emotiva. Segons les paraules del president, esperem que sigui un dia especial per a la família de Miqui, ha dit el president del Lleida. El club ja va confirmar al diari Ara que es produiria un homenatge al futbolista mort el 2012 en el partit contra el Betis de Copa del Rei. Val a dir que les entrades d'aquest duel es posaran a la venda aquesta setmana, és a dir, que ja estan a la venda el partit del partit de Copa entre el Lleida i el Betis, d'anada, d'aquests 16 de final, ja estan a la venda. B, Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies també més destacades. Aquestes ja serveixen per a tancar l'apartat de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. Així que anem a escoltar més música a la graderia i de seguida hi tornem amb tot el que ens espera quant a la jornada europea per a la propera setmana. Així que una mica més de música a la graderia i tornem de seguida.
Cadena SER. Número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER. Recordin que hem tingut una parada de Lliga de Campions pels compromisos internacionals també, és a dir que torna la Lliga de Campions, torna la Champions, torna les competicions europees aquesta setmana, igual que ho ha fet la Lliga aquest cap de setmana, així que anem a fer un repàs d'aquesta penúltima jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Dimarts, dia 26 de novembre, arriben ja alguns partits, per exemple, al grup G es juguen els dos partits amb el Zenit de Sant Petersburg contra l'Atlètic de Madrid, un partit que es jugarà a les 6 de la tarda, recordin que a Rússia sempre juguen amb aquesta hora, a les 6 de la tarda, i també es jugarà l'altre partit del grup, el Porto Austria de Viena, aquest partit però a l'horari habitual Champions, a 3:15. També es jugaran els partits del grup H entre el Celtic de Glasgow i el Milan a les 8:45, horari Champions, la resta també, tots igual, amb l'Ajax-Barça a l'Amsterdam Arena. També hi haurà, com per exemple, al grup E, el Steaua de Bucarest-Schalke 04 i el Basilea-Chelsea. I els partits del grup F, entre l'Arsenal i l'Olympique de Marsella i el Borussia Dortmund-Nàpols. De cara al dimecres, dia 27, es jugarà a les 6 de la tarda el CSKA de Moscou, Bayern de Múnich, i l'altre enfrontament del grup D, el Manchester City contra el Victoria Pilsen. Al grup A, Bayern Leverkusen, Manchester United i Shakhtar Donetsk, Real Societat. Al grup B, Real Madrid, Galatasaray i Juventus, Copenhagen. I per acabar, al grup C, Anderlecht, Benfica i Paris Saint-Germain, Olympiacos. Aquests són els partits de Lliga de Campions que es juguen entre el dimarts i el dimecres, i de cara al dijous arriba l'Europa League amb els partits entre el Sevilla i l'Estoril a les 7 de la tarda. També a les 7 es juga l'Olympique de Lyon Betis, i a les 9 i 5 minuts es juga el partit entre el Swansea i el València. Torna la Champions, torna l'Europa League, torna les competicions europees aquesta setmana. Ho hem repassat a la graderia. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bé, doncs, i seguim amb l'agenda d'aquest cap de setmana. Recordin que repassem la Lliga de Campions, també l'Europa League i, òbviament, també torna la competició, màxima competició espanyola futbolística. La primera divisió espanyola es reemprèn després de l'aturada dels partits de les seleccions. També, òbviament, continua la segona divisió. Bé, anem a la primera divisió, jornada ja número 14. Ahir ja es van disputar alguns partits, entre ells van jugar els capdavanters, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, però avui diumenge es juguen més partits. Des de les 12 del migdia, que ja va el partit entre el Llevant i el Villarreal, un partit que ja supera la mitja hora de joc. I per aquesta tarda es juguen més partits. A les 5, el Rayo Vallecano contra l'Espanyol. A les 7, Elche-València. I a les 9 de la nit, Sevilla-Betis. El derbi sevillà, eh? Arriba a les 9 de la nit d'avui diumenge. I de cara a demà dilluns, a les 10 de la nit, el partit que s'ofereix per obert, a 4, el partit entre el Màlaga i l'Atlètic de Bilbao. I anem ja cap a la Liga Adelante. Ahir es van disputar ja 3 partits, però avui es juga la resta d'enfrontaments. La major part d'aquests partits de la segona divisió es juguen avui diumenge. Des de les 12 del migdia, que s'està jugant el partit entre el Lugo i l'Sporting. A les 5 de la tarda es juga el partit entre el Recreativo de Huelva i l'Eibar, el Mirandés Córdoba i l'Hèrcules Sabadell. Recordin que el Sabadell és un dels possibles rivals de l'Escó en els quarts de final de la Copa Catalunya. També juga aquesta tarda el partit entre el Saragossa i el Girona, també un altre dels possibles rivals de l'Escó als quarts de final de la Copa, un Saragossa-Girona que es podrà veure per TV3. A les 6 de la tarda es juga el partit entre el Tenerife i el Jaén. A les 6 i quart, Ponferradina Deportiva de la Corunya, partit que es podrà veure per la Sexta. I a les 9 de la nit, el Corcón-Múrcia, que es podrà veure per Teledeporte. Bé, doncs aquests són els partits, aquesta és l'agenda esportiva del futbol de la primera i segona divisió per aquesta tarda del diumenge. De seguida fem un repàs a l'agenda esportiva dels partits de casa nostra, a la graderia.
like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
És moment de seguir avançant amb la graderia, és moment de fer un repàs ja a l'agenda esportiva per al futbol de casa nostra d'aquest diumenge. Comencem per la tercera divisió nacional, grup 5è, jornada número ja 15. Avui diumenge es juguen ja la majoria de partits. Ahir va disputar un, va jugar el partit entre el Sant Feliueng i el Manlleu, però avui es juguen la resta d'enfrontaments. A les 12 del migdia, Masnou Cornellà, Rapitenca Gavà, una Rapitenca que necessita la victòria, sigui com sigui. També a les 12 i mitja es juga el Vilafranca Europa contra el líder, l'Europa d'aquesta categoria. A les 11:45 ha començat el partit entre la Gramenet Milan i el Cerdanyola del Vallès, i a les 12 del migdia també ha començat el partit entre el Rubí Figueres i el partit que ens interessa, Montañesa Ascó. A Nou Barris, a Barcelona, l'Ascó es juga continuant aquesta segona posició de la classificació, i qui sap, depèn del que faci l'Europa aquest migdia també al camp del Vilafranca, un partit que ha començat fa escassos minuts, fa escassament doncs, 10 minutets ha començat el partit entre el Vilafranca i l'Europa, doncs l'Ascó compte que si guanya la Montañesa i l'Europa empata o perd, el conjunt de la Ribera d'Ebre ficaria líder de la classificació de la tercera divisió per primera vegada en aquesta temporada. No obstant això, és de vital importància el partit entre la Montañesa i l'Ascó, un partit que està a punt d'arribar ja al descans. En cas de victòria, doncs l'Ascó aconseguiria un marge ja de 4 punts respecte a la Montañesa, ja que el conjunt barcelonès ocupa una posició menys que el conjunt de la Ribera d'Ebre, amb un punt menys. Per tant, la situació de la part alta de la taula, la tercera divisió, està molt igualada. L'Ascó ha de treure alguna cosa positiva d'aquesta visita a la Montañesa. Bé, doncs això pel que respecta a la tercera divisió. Anem al futbol territorial. Comencem per la segona catalana, grup 6è, jornada número 12. Ahir es van disputar ja alguns partits, com per exemple va jugar el líder, el Redis. També va jugar-se la Selva del Camp Calafell, el Roquetenc Vilaseca i el Morell Tortosa. I avui diumenge es completa ja la jornada, la resta de la jornada. Per exemple, tenim un partit que ha començat a les 11:45 minuts. És el partit entre la Canonja i l'Ampolla. Un altre que ha començat a les 12, entre el Roda de Barà i el Jesús Catalonia, i la resta es juguen aquesta tarda. Per exemple, a les 4 de la tarda, el partit que ens interessa a nosaltres, Remolins Vítem Gandesa, un Gandesa que ocupa la segona posició de la taula classificatòria, juntament amb el Tortosa, tots dos estan empatats a punts. Veurem què passa al camp del Remolins Vítem, que és un equip que està just per sota del Gandesa. Per tant, és un partit important per al conjunt de l'Enric Aleixandri. A les 3 i quart de la tarda es juga el Parelló contra el Cambrils. A les 4 i mitja, Valls-Alcanar. I, a més, doncs, són els partits que es disputen aquesta jornada, perquè la resta es disputen aquest migdia i també recordin que se'n van disputar ahir dissabte per la tarda. Anem a la tercera catalana, grup primer, jornada número 12 també. Ahir es va disputar un partit, va ser el partit entre el Móra la Nova i el Vilalba, però de cara a avui diumenge es completa la jornada. A les 4, Batea-Pinell, partides, derbi de la Terra Alta. També a les 4, la Sénia Olímpic de Móra d'Ebre. A les 4 i mitja, Aldeana, l'Ametlla de Mar. A les 4, el Flix, amb baixes importants, rebrà l'Ull de Cona, momentàniament líder de la categoria. Recordin que la classificació del grup primer de la tercera catalana, a causa dels partits, de la major part dels partits que es van suspendre la setmana passada, ha quedat un pèl desvirtuada. Haurem d'esperar fins a després del pont o inclús d'inicis del mes de inicis del 2014 per a veure com queda tot plegat, perquè pel pont el Camarles jugarà un partit pendent que tenia contra el Sant Jaume i el dia 29 de desembre jugarà el partit que es va suspendre d'aquesta setmana contra el Flix. Per tant, a més, sabent que tots dos equips són equips capdavanters de la classificació, haurem d'esperar potser fins a inicis del 2014 per a veure com està realment aquesta classificació del grup primer de la tercera catalana. Com dèiem, aquesta tarda a les 4, a la Ventonella, Flix, Ull de Cona. També a les 4, Santa Bàrbara, Camarles, Alcanar, Horta de Sant Joan, Corbera d'Ebre, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, Remolins, Vitembé. Anem al grup segon de la tercera catalana. Ahir es van disputar ja alguns partits. Avui es disputen la resta, on juga l'Hospitalet de l'Infant a casa contra l'Unió Astorga a les 4 i quart de la tarda, a les 4 i mitja Salou a l'Ambra de Reus, a les 5 Racing Club Futbol Bonavista Alcover i a les 5 de la tarda també Camp Clar Mas Pellicer. Cal destacar que el Falset ja va jugar ahir contra l'Espanya Canonja. Quarta catalana, grup 20, jornada número 12, descansa aquesta setmana a l'Arnes, però es juguen més partits. A part dels que es van jugar ahir, per avui diumenge, a les 4 de la tarda es juga el Bot Camp Redó. A les 3 i quart, la Galera Roquetenc B. A les 4 i mitja, Ebre Escola Xerta. A les 3 i mitja, sens dubte un dels partits també d'aquesta jornada, el Godall Ginestà. A les 3 i mitja, el Godall Ginestà. El Godall que visita el camp del líder, el Godall. Per tant, és un partit important per al Ginestà per a veure les seues opcions reals d'ascens de categoria. Veurem com queda aquesta jornada al finalitzar, perquè hi ha enfrontaments amb rivals directes i l'avantatge es podria veure augmentada per segons quins equips, o inclús Ginestà i Benissanet podrien escalar posicions i situar-se en zona de play-off d'ascens, o més ben dit d'ascens directe, perquè no hi ha play-off, es ficarien en zona d'ascens directe per primera vegada en aquesta temporada. Veurem doncs com ha quedat tot plegat aquesta jornada. No obstant, aquesta nit, a partir de les 10, a dins l'estadi, tot el repàs del que ha donat de ser aquesta jornada esportiva, amb tots els resultats, la classificació com queda, i també parlarem, òbviament, de l'actualitat esportiva a casa nostra, com cada diumenge a partir de les 10 a dins l'estadi. Bé, doncs, fins aquí el repàs als partits, a l'agenda esportiva del futbol de casa nostra per aquesta setmana. Fem una petita pausa i de seguida hi tornem altre cop, ja amb la recta final del nostre programa, amb el repàs l'equip de llegenda que us tenim preparats per avui i també amb la llave de petón. Són els dos continguts, els dos apartats que encara ens queden per aquesta graderia d'aquest diumenge 24 de novembre. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER.
Dime dónde has ido, para qué. ¿Tuviste algún motivo? No, no lo ves. Si el latido de tu corazón ha vuelto para ver nuestra cena para dos, y solo te quiero querer. Cierra los ojos y dime qué ves. Dame tu mano y sentaré. abrázame. Me gusta despacito, amor, como lo veas. Dime que has sentido lo mismo que yo. Porque te odio, te quiero, no me llames más. Es justo, amor. Y si me ves, y te dibujo la sonrisa si me ves, me vuelves loco la cabeza, los pies. Tengo echado de menos robarte un beso y no me crees. Despacito y buena letra cada vez. Pero te miro, me miras como lo ves. Y ya no puedo soportar. Una sonrisa si me ves. Cuando te miro, me miras como lo ves. Que ya no puedo soportar si me ves.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Ser número 1 en esport.
Bé, doncs, recta final ja de la graderia d'aquest diumenge, moment d'obrir ja l'apartat que tant agrada, en aquesta història, o més ben dit, equip de llegenda. La història del futbol ens la portarà després la llave de Petón, amb Juan Antonio Petón. No obstant, nosaltres sempre hem de conèixer una mica més un altre equip de llegenda, dels que ha estat llegenda ja. Avui parlarem del Manchester United, un equip que va viure els pitjors moments esportius de la història i que va saber-ho superar per convertir-se en un gran d'Europa. Els inicis, o més ben dit, una època del Manchester United va estar a punt d'acabar amb aquell equip. De seguida ho parlem, perquè avui parlarem del Manchester United dels Busby Babes, emblemàtic equip del United. I és que va haver-hi un temps en el qual el Manchester United pintava més aviat poc a Anglaterra i podríem dir que absolutament res a Europa, lluny del lideratge que assumeix avui en dia, per exemple, la Premier League, i absent en les grans cites internacionals. El United es debatia entre l'anonimat i la quotidianitat, però l'arribada d'un sol home va canviar aquesta tendència a mitjans dels anys 40. Matt Busby, poc menys que un heroi al Manchester City, l'altre equip de la ciutat, seria, curiosament, el gran causant d'una de les etapes més glorioses del Man U. El tècnic escocès i el seu fidel ajudant, James Murphy, van revolucionar l'entitat amb decisions pioneres com la instauració de reunions socials o la idea d'atorgar funcions administratives a alguns jugadors. La seva creença en el futbol base va portar al United a reforçar les seues categories inferiors i a nodrir-se de joves jugadors per al primer equip. Busby va arribar al 1945 i dos anys més tard va portar l'equip fins al segon esgraó de la Premier League. El 1948 va aconseguir el seu primer títol conquistant la FA Cup. Era la primera senyal que el Manchester United anava a succeir alguna cosa gran. A mesura que el United creixia i afirmava el seu projecte, prop de Birmingham, a la petita localitat de Dudley, emergia un nou talent. Duncan Edwards. L'equip de Bosby va aconseguir la tercera Premier de la seva història el 1952, mentre el petit Edwards continuava amb la seva carrera meteòrica. Un any més tard debutava Duncan Edwards amb 16 anys en un equip que acull a una sèrie de jugadors que marcarien una època inoblidable. S'incorporen l'extrem Berry, el nord-irlandès Blanchflower, l'esquerrà Peck, també Fultz, Violet, Lavil Whelan i el gran Bobby Charlton. Un Bobby que va debutar al 1956 davant el Charlton Athletic i ja va deixar mostres de la seva gran classe marcant 2 gols. No obstant això, i malgrat el que tothom pugui pensar, la gran estrella d'aquell equip era Edwards, com el propi Charlton s'ha fartat de reconèixer posteriorment. Ben dotat tècnicament i fort. Era bo amb la dreta, bo amb l'esquerra, amb una extraordinària rematada de cap i molt sòlid en defensa. Un futbolista que estava cridat a liderar un equip de somni disposat a discutir l'hegemonia del gran Real Madrid de Di Stéfano a Europa. Amb Edwards, tot era possible. Van caure els títols de Lliga del 56 i el 57 i només l'imparable Real Madrid de la Saeta Rubia es va creuar en el seu camí a Europa. A part de l'equip blanc, també es va creuar, i de quina manera, en aquest equip i el United, la maleïda nit del 6 de febrer del 1958 a Múnich. Busby i els seus nois tornaven de Belgrat després de classificar-se per a les semifinals de la Copa d'Europa, quan van parar a la ciutat alemanya per a repostar. Que hi ha una nevada tremenda i l'avió va tenir 2 enlairaments fallits. Encara no sé per què despeguem, recorda Charlton. Al tercer intent, l'avió es va precipitar contra una casa i la cabina es va convertir en un parany de foc mortal. Harry Gregg, un dels supervivents i heroi improvisat, no oblidarà mai les paraules del seu company Whelan enmig del pànic i el caos generalitzat. Li va dir: si passa lo pitjor, estic preparat per a morir i espero que ho estéssim tots. Preparats o no, 23 persones van perdre la vida en aquell fatal accident. 8 van ser futbolistes. Tommy Taylor, de 26 anys, Robert Vine, de 28, Geoff Bent, de 26, Mark Jones, de 24, David Peck, de 22, Liam Whelan, de 22, Eddie Coleman, de 21 i el gran Duncan Edwards, encara que aquest ho faria 15 dies després. Enmig del desastre, Greg va utilitzar les seues grans mans de porter per a rescatar d'un en un a tots els passatgers que van poder. Entre d'altres es trobaven Charlton, Violet i Matt Busby. D'entre els supervivents, Edwards i Busby van ser els que pitjor part es van emportar. James Murphy, segon del tècnic escocès, va haver d'ocupar-se d'un equip desfet en logística i, com no podia ser d'una altra manera, en l'aspecte moral. El propi Murphy explicava destrossat la seva experiència amb Edwards a l'hospital. A punt de morir-se, encara pensava en recuperar-se a temps per al partit d'aquell cap de setmana davant del Wolves. Per a Murphy, no hi haurà mai ningú com el gran Duncan Edwards. Amb el pas dels anys, quan escoltava a Muhammad Ali dir que era el més gran, no podia parar de somriure. El més gran, segons Murphy, va ser el gran Duncan Edwards. Per desgràcia, però, mai més va poder posar-se les botes. El United havia de passar pàgina i mentre Murphy reconstruïa l'equip, Busby lluitava per a sobreviure en un hospital de Múnich. Va ser important, volíem dir, agafar futbolistes de fora d'Old Trafford, fora de l'ambient de mort de Manchester i de tota aquella emoció, apuntava l'improvisat tècnic. 3 mesos després de l'accident, van caure en la final de la FA Cup davant el Bolton per 2-0. En tornar cap a Manchester, els esperaven milions de persones. La situació no millorava entre les parets de l'hospital de Múnich. Busby va arribar a rebre en 2 ocasions l'extrema unció. Es va recuperar, va enviar un missatge de tranquil·litat i l'esperança va tornar a les graderies d'Old Trafford. La recuperació d'aquell equip va girar entorn d'aquesta figura, precisament, de Bobby Charlton. El millor jugador, amb diferència d'aquella època. A més, van arribar David Hurt, Albert Creechwell i Dennis Lowe. Poc després ho va fer George Best, tot un geni reconvertint que agafaria un factor desequilibrant, element distintiu que va completar el que més tard es coneixeria com la Holy Trinity, la Santíssima Trinitat, Charlton, Lowe i Best. I per fi el United i els seus aficionats van tornar a somriure. Busby va tornar a les banquetes i els Red Devils van recuperar el seu domini a la Premier guanyant els campionats del 65 i del 67. Europa esperava de nou els renovats Busby Babes. Aquesta vegada ni el Madrid ni cap avió s'interposaria en el seu camí. Un 29 de maig del 1968, en el majestuós mar de Wembley, el United es proclamava campió d'Europa després de guanyar 4-1 al Benfica. Busby ja tenia motius per ser feliç. Manchester podia respirar alleujat. Aquell triomf era també dels absents, de les víctimes d'aquell accident. Ja ho deia Harry Gregg, pot ser que no fóssim el millor equip del món, pot ser que mai ho arribéssim a ser, però sens dubte vam ser els més estimats. L'equip tenia joventut, carisma i sobretot humilitat. La màgia del Manchester va poder morir en aquell accident de Múnich, però les emocions que va generar aquell equip permaneixen inesborrables a la memòria dels aficionats. I això, al cap i a la fi, és el millor títol de tots. El Manchester United dels Busby Babes, equip sens dubte de llegenda. I després de conèixer una nova i llegenda del futbol mundial com és el Manchester United de la dècada dels 60, 50 i 60, òbviament, nosaltres ja anem cap a la recta final, una mica més de música a la graderia i de seguida arriba ja la llave de Petón.
SER, número 1 en esport.
Bé, doncs acabem la graderia d'aquest diumenge, com sempre, amb la llave de petón, que ens explicarà una bona història també del futbol.
Dices, no hace falta, pero vamos a ponerle. Uno, ¿el sentimiento atlético qué es? ¿Por qué alguien se hace del Atlético?
Entonces no hay que abrir la llave del estadio, sino la llave del Metropolitano, o la llave del viejo Campo de O'Donnell, o la llave del Calderón. Desde el primer momento, yo creo que desde que nació este club, y desde que fue nutrido luego con incorporaciones masivas, como la del Racing de Madrid, por ejemplo, que incorpora cuando desaparece a todos sus seguidores al alma del Atlético de Madrid y le impregna también de algunos de sus sentimientos muy notables y que se acrecientan con él. No quiero hacer diferencias con otros equipos, que todos son en sus aficiones extraordinariamente potentes, algunos maravillosos. Pero la diferencia, yo creo, y alguno de los entrevistados o de los que han tenido el micrófono cedidos por Rodrigo, lo han dicho bien de otra manera. El Atlético de Madrid, sus seguidores, no entienden al equipo, al club, como expectación, ni siquiera como afición. No son ni espectadores ni aficionados. Entienden al club como misión. Tú eres del Atlético de Madrid y estás en un tren y te encuentras con otro seguidor del Atlético de Madrid y hay una conexión de alegría inmediata por el hecho de que estás dentro de un tío del clan, de la tribu, con un sentimiento muy acendrado. Y se vive cada partido, cada minuto, como digo, como misión, con la idea de que ser del Atlético de Madrid es algo que está dentro no solo de tu piel, de tu alma, de la bufanda que llevas, en lo más profundo, en el tuétano de tu ser. Eso es ser del Atlético de Madrid. Algo que no se puede describir muy bien con palabras, sino es, como dice la canción del maestro Sabina, habiendo ido de la mano, aunque sea metafóricamente, desde cualquier esquina de España o del mundo, a seguir esos colores por ahí.
Bueno, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Muy bonito.
Bé, doncs, i amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit tenen una cita amb Dins l'Estadi. Avui, com sempre, a partir de les 10 i uns minuts de la nit, amb tot el que ha donat de si el cap de setmana esportiu a les nostres comarques. Així que no s'ho perdin, aquesta nit a les 10 ens tornem a escoltar, a la mateixa sintonia, al 87.6 de la FM, a Ràdio Mora d'Ebre, a la cadena SER. Recordin que també ens poden escoltar a través d'internet, a www.radiomoradebre.cat, on a més també allí hi ha el podcast del nostre programa i allí poden escoltar-los sempre que vulguin i a on vulguin. Gràcies per la seva companyia. I el proper diumenge hi tornem a ser. Que vagi bé, que acabin de passar un bon cap de setmana i fins la propera. Adéu-siau.